Notícies Migdia, amb Núria García.
De dues, PSC, Podem i Junts arriben a un acord per aprovar el pressupost municipal de 2020. Un pacte a tres bandes que permetrà donar llum verd als primers comptes del nou mandat. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet l'anunci aquest matí, acompanyada de la tinenta d'alcaldessa i portaveu de Podem, Marta Morell, i la portaveu juntaire, Lourdes Ciuró. L'alcaldessa ha qualificat els comptes d'equilibrats i realistes, però ha afegit que permetran abordar els principals reptes que té la ciutat per endavant.
Contempla mesures perquè Sabadell tingui carrers i places en bones condicions i nets. Sabeu que era un dels reptes que col·lectivament doncs, ens l'havíem posat. Permetrà millorar la seguretat als barris, lluitant contra la delinqüència, però sobretot afavorint la prevenció, la proximitat i la seguretat entre la ciutadania. I és un pressupost que també aposta per la mobilitat sostenible, per la transició energètica i també per la lluita contra el canvi climàtic. Fomenta l'ocupació, posa les bases d'aquells projectes que definiran la ciutat del futur, tant a nivell d'infraestructures com a nivell de nous equipaments, i que reafirmen Sabadell com a capital i reafirma el seu lideratge.
Malgrat els suports de Junts necessaris per arribar a la majoria necessària per tirar endavant el pressupost de 2020, la portaveu Lourdes Ciuró ha negat que sigui cap xec en blanc cap al govern i ha afegit que mantindran la tasca fiscalitzadora des de l'oposició. De fet, la resta de l'oposició també ha valorat l'anunci que s'ha fet avui. Més endavant escoltarem què n'opinen. És dimecres 19 de febrer. Comencem.
Titulars.
Que acumuli baixes justificades a la feina ja no podrà ser acomiadat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Avui ha entrat en vigor la derogació de l'article 52.d, que fins ara ho permetia.
Tot plegat després que el Consell de Ministres hagi aprovat el decret llei de derogació en les últimes hores. El secretari general del sindicat Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, ho ha valorat positivament en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Això era l'urgent, part de l'urgent. I si era necessari derogar, lògicament, aquest apartat de l'article 52, que permetia encara que les faltes d'assistència fossin justificades, acomiadar una persona via acomiadament objectiu, no? Per causa objectiva, que no és una altra cosa d'una injustícia bastant gran que va situar la reforma laboral del Partit Popular.
Tot i aquest primer pas, Enrique Rodríguez insta l'executiu espanyol a derogar totalment la reforma laboral aprovada el 2012 pel govern de Mariano Rajoy.
Els Amics de l'Òpera de Sabadell estrenen per vuitè cop a la història La Traviata de Verdi.
El vicepresident dels Amics i presentador del programa Parlem d'Òpera d'aquesta emissora, Jordi Torrents, apunta quin és el principal atractiu de l'obra del compositor italià.
A Sabadell l'hem fet en 7 ocasions, aquesta serà la vuitena. Va ser els anys 1983, 1988... 1991, 1996, 2001, 2008 i la darrera, el 2013.
L'estrena a la Faràndula és a les 8 del vespre. Divendres i diumenge hi haurà dues noves funcions.
L'Astralpool Natació Sabadell ja coneix els seus primers rivals de la Copa del Rei i de la Reina de Waterpolo.
Els nois es veuran les cares amb el Barcelona i les noies amb el Mediterrani, dos equips que estan per sobre dels sabadellencs actualment a les lligues regulars. No ha estat de sort, per tant, el club en els sorteig que s'acaba de dur a terme a la Casa Duran. La doble competició arrencarà la setmana que ve de forma simultània a Canllong i l'analitzarem a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió meteorològica de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui predominarà el cel serè o poc ennuvolat, si bé estarà poc o mig ennuvolat a punts del quadrant nord-est. La temperatura és més baixa en general, però els valors màxims que s'assoliran avui seran semblants als d'ahir, amb 8-13 graus al Pirineu i al Prepirineu, entre 10 i 15 graus al prelitoral i a la depressió central i entre 12 i 17 graus al litoral. Pel que fa demà, la situació serà de clara estabilitat meteorològica i predominarà l'ambient assolellat, tot i que a partir del vespre es formaran alguns núvols baixos al litoral. En general, la temperatura pujarà força i se situarà entre 10 i 15 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 14 i 19 graus a la resta. El vent bufarà de component sud-est entre fluix i moderat amb algun cop fort i predominarà el marejol a la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Us hem d'informar de retencions a la 2 a l'altura de Pallejà i en direcció a Lleida per unes obres que ocupen un carril. També s'està donant pas alternatiu en aquest cas a la Nacional 260 Sant Joan de les Abadeses a conseqüència d'un camió avariat. I a aquesta hora continua tallada la Nacional 240 a Perafort per una manifestació. Pel mateix motiu també continua tallada la carretera T-750 a la Pobla de Mafumet. I com funciona a aquesta hora el transport públic ens ho explica des del Transmet el Borja Mariano, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig del punt de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Després de mesos amb el pressupost de 2019 prorrogat, un acord entre el govern de coalició i Junts per Sabadell permetrà aprovar-ne un de nou. L'alcaldessa Marta Ferrés, juntament amb la tinenta d'alcaldessa Marta Morell i la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, ha fet l'anunci aquest matí. L'alcaldessa ha celebrat l'exercici de generositat que, diu, han fet les tres parts per poder tirar endavant els primers comptes del nou mandat. Malgrat que no s'ha entrat en els números al detall, Marta Ferrés Carenci ha definit com seran els comptes de 2020.
Així és, els ha definit d'equilibrats i realistes i ha assegurat que no són un brindis al sol, sinó que tot allò que s'inclogui serà perquè es pot executar en clara al·lusió al govern quadripartit. Ferrés també ha afegit que els números garantiran el benestar i el progrés col·lectiu.
Garanteix és, per una banda, l'equitat als barris. Per les tres que estem aquí és molt important. Com a govern progressista que som, no volem fer un Sabadell a dues velocitats i, per tant, això s'ha de garantir. Donar resposta a les necessitats més immediates, l'aquí i ara, com també posar les bases que contribueixen a rellançar la ciutat i definir el futur de Sabadell.
En la mateixa línia s'ha expressat la seva sòcia al govern, la portaveu de Podem i tinenta d'alcaldessa Marta Morell. Ha titllat els comptes de progressistes i ha destacat que contemplen un increment dels recursos per fomentar la igualtat, lluitar contra la violència de gènere o incidir en la memòria històrica, el benestar animal i la participació. Morell està convençuda que a finals d'aquest any la incidència del nou pressupost serà palpable a la ciutat.
I esperem que aquest acord de pressupostos 2020 ens permeti veure molt aviat els seus efectes i que al desembre del 2020 tothom vegi que Sabadell és una miqueta millor al desembre del 2020 que al desembre de l'any 2019.
Els comptes, com dèiem, sortiran endavant gràcies al suport de Junts per Sabadell.
La portaveu Lourdes Ciuró ha justificat la seva postura tot afirmant que la seva formació sempre ha posat per davant de qualsevol altre aspecte Sabadell i que això és precisament el que ha permès que s'assumin a l'acord.
Cabdals perquè marquen un tret de sortida per enfocar el nou rumb. Junts per Sabadell no podia deixar de ser-hi, no podia deixar de ser partícip per responsabilitat institucional, per responsabilitat política i, sobretot, per responsabilitat i compromís amb els i les sabadellenques.
Amb tot, Ciuró ha subratllat que això no és cap xec en blanc cap al govern de coalició i ha afegit que continuaran fiscalitzant tot el que faci l'executiu des de l'oposició. També ha descartat que l'acord anunciat avui serveixi per aplanar el camí per una hipotètica entrada de Junts al govern. Entre les aportacions que ha fet Junts per Sabadell als nous pressupostos hi ha tot el projecte a l'Eix Gran Via-Ripoll. De fet, avui s'ha anunciat que es posarà en marxa una oficina específica per desenvolupar-lo.
I l'acord entre el govern i Junts per Sabadell no ha sorprès la resta de forces de l'oposició que asseguren que les preferències de Marta Ferrés a l'hora de buscar un soci eren clares des del principi. De fet, des d'Esquerra, la Crida i Ciutadans veuen l'anunci com l'avançala d'un acord de govern. Les Tres formacions, però, qüestionen Podem per haver rubricat el pacte.
Des de Ciutadans no tenen dubtes, veuen l'acord amb Junts per Sabadell com una distribució de poder. Així ho apunta el portaveu de la formació taronja, Adrián Hernández.
És un acord de poder i no un acord per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell. És a dir, nosaltres, des del grup municipal de Ciutadans, la proposta de pressupostos era pensant en la ciutat, què arreglem en aquest barri, com potenciem l'ocupació, on invertim, a quin polígon industrial invertim, etc, etc, o quants diners invertim en habitatge. I la proposta del Ciuró, Ferrés i Morell és com ens repartim el poder.
Des de la Crida han carregat contra el govern municipal per no haver facilitat cap informació sobre el contingut dels pressupostos. En aquest sentit, la regidora Anna Lara confia que Ciuró tingui més coneixement dels comptes a què s'està donant suport.
Les promeses sobre el Ripoll i Gran Via difícilment es poden fer viables si no hi ha un pressupost acurat que les acompanyi, no? I si només era una significació d'avui, doncs genera un problema, no? El que està clar és que tenen la majoria per fer-ho. Nosaltres podem anar dit també que la voluntat que ens havien expressat de poder-ho treballar conjuntament, perquè, com diem, la informació que teníem era del tot insuficient per treballar-ho.
En el mateix sentit s'ha posicionat el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández.
Que si algú hagués volgut un altre suport, hagués fet la feina que hem fet en Junts, no? Nosaltres coneixem molt poc, coneixem el que suposo coneix tothom, que són les fotocòpies que es van entregar i poca cosa més. No hem tingut accés fins ara a l'os del pressupost, no? A les entranyes del pressupost no hem tingut aquest accés fins ara.
Les forces de l'oposició esperen ara les sessions informatives dels pressupostos per conèixer el contingut.
Notícies migdia.
És sens dubte el tema del dia, però en tenim més que abordem tot seguit. Comissions Obreres considera la derogació del decret de baixes que permetia l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades un primer pas per acabar amb la reforma laboral. El secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, ho ha expressat al programa El Cafè de la Ràdio, tot just l'endemà que el Consell de Ministres hagi donat llum verd a aquesta mesura.
Rodríguez creu que aquesta derogació era urgent i assenyala que serà molt positiva, ja que acabarà amb situacions com la de l'empresa Costal. Concretament, la companyia de Setmanat va acomiadar ahir una treballadora amb una antiguitat de 30 anys per acumulació de baixes. Tot i això, el secretari general de Comissions Obreres creu que cal anar un pas més enllà.
I és aquest el primer pas, perquè sigui el primer pas, però que comenci a funcionar i a produir el diàleg social i la concertació per començar a desmuntar aquesta reforma laboral que es va escriure amb la pluma de la patronal. I que s'ha deixat amb un mercat laboral que cada cosa que hem tingut de defensa ha sigut tant l'acció sindical com la mobilització, perquè al final s'anava a la negociació col·lectiva quan se volia anar a la negociació col·lectiva, perquè també van tocar la negociació col·lectiva l'ultratividad dels convenis, i que els convenis d'empresa tinguin preferència d'aplicació per damunt del conveni de sector.
Abordada la primera urgència, Rodríguez assenyala altres necessitats per fer marxa enrere en la reforma laboral implantada pel Partit Popular.
Anar amb els acomiadaments col·lectius, en aquest cas els ERO's, que les condicions per poder posar en marxa un expedient de regulació d'ocupació s'han d'endurir, no com ara, que pràcticament no n'hi ha arguments de causes, i que també va tocar la reforma laboral. S'ha de també reformar tot el que té a veure la contractació per eliminar la precarietat que tenim al mercat laboral. Hem de parlar d'igualtat i de bretxes de manera urgent també, perquè la situació de la dona en el mercat laboral i en la societat s'ha d'atendre de manera prioritària.
A més d'aquestes mesures, Rodríguez defensa el retorn a la negociació col·lectiva i la recuperació de l'ultraactivitat dels convenis.
I encara en matèria econòmica, la Fundació per la Indústria ha impulsat una segona jornada per donar suport a les pimes per adaptar-se a l'anomenada Indústria 4.0. En aquest cas, comptaran amb la presència de diversos sectors industrials internacionals per saber com s'ha gestionat la nova revolució industrial en altres sectors propers. També compten amb experiències locals per detectar quines necessitats tenen les petites i i mitjanes empreses per avançar cap a la digitalització. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La Fundació per la Indústria no vol perdre el temps. Fa menys d'un mes, la patronal sabadellenca i el Departament d'Empresa van signar un conveni de col·laboració per ajudar les petites i mitjanes empreses a adaptar-se a la indústria 4.0. Doncs bé, seguint amb aquest objectiu, avui impulsen una jornada per saber com s'ho fan a altres països europeus. Josep Roca, president de la Fundació, ha explicat per què s'han convidat actors alemanys, italians i bascos.
L'hem organitzat amb un propòsit. Com veurem, doncs, hi haurà presència de persones d'altres realitats industrials del nostre entorn, i era per posar palès sobre, d'una manera clara i concisa, quines ajudes tenen les empreses i sobretot les petites i mitjanes empreses amb entorns industrials propers.
La segona part de la jornada serà una altra taula rodona per treure conclusions que ajudin les empreses a fer aquest pas. Per la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, la comarca del Vallès Occidental està molt ben posicionada per adaptar-se als nous temps.
Malgrat els indicadors sembla que s'estan ralentint, el Vallès Occidental continua estant per sobre de la mitjana en creixement industrial que la resta de la mitjana de Catalunya. Estem en el 2,6% de creixement. I a més, una altra dada important crec que és que tenim un teixit industrial diversificat. Tot això us posiciona molt bé per iniciar aquest canvi cap a la indústria 4.0.
L'acte s'ha allargat fins a quarts d'una de la tarda amb una cloenda càrrec de la tinenda d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
I ja fa 10 anys que el sincrotró Alba va engegar motors. En aquesta dècada s'ha convertit en un equipament de primera fila internacional. Cada any uns 2.000 investigadors d'arreu del món passen per les seves instal·lacions per utilitzar un dels 8 rajos de llum de què disposa. Aquest és un dels fets que demostren el bon nivell de l'Alba, com ha explicat Salvador Ferrer, adjunt a la direcció, al programa El Cafè de la Ràdio.
Una cosa de primera línia mundial és que venguin bons investigadors de primera línia mundial a treballar a Casteva. Això és el primer símptom. Si ve gent de primera fila, és per alguna cosa. Això és la primera cosa. I això es reflexa en publicacions bones, és clar. Som un sincrotró petit, per això. Comparat amb altres, només tenim 8 línies de llum funcionant, i altres en tenen pues, 24, 30 o inclús 40, el sincrotró europeu. O sigui, és a dir, amb escala són petits, però són bons. Són bons.
I és que la llista d'espera per poder investigar el sincrotró Vallèsà és més llarga del que permeten les instal·lacions, Pere.
També és llarga la llista d'aplicacions que tenen les investigacions que realitzen a l'Alba. Per exemple, els estudis sobre la matèria poden servir per objectius mèdics, d'energies renovables, noves tecnologies o fins i tot arqueologia. Per poder continuar sent una referència mundial, actualment estan ampliant els seus feixos de llum. De 8 passaran a 12, però no descarten que encara en puguin tenir més.
Nosaltres tenim encara poques línies de llum, o sigui, encara tenim parts del hall que estan buides, allò on podem fer 5 o 6 més sense cap problema, hi ha espai. Llavors això farem. Encara no estan del tot definides, però bueno, hi ha una sèrie d'idees de desenvolupar diverses línies noves, no? Això és una part. Però per una altra part, aquests acceleradors doncs, es van fent vells a mesura que passa el temps, i la competència, és a dir, els sincrotrons de tot el món doncs van tirant endavant. Aquí això és una carrera, sempre o si et pares vas enrere.
El període de vida d'un sincrotró és de 30 anys, sempre i quan es vagin fent les pertinents renovacions.
Moment de repassar altres notícies de la jornada en format més breu. Ho fem amb el Pau Durant. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Una dona de 82 anys es troba en estat crític i una altra de 60 ha resultat ferida greu en un incendi d'un habitatge a la plaça de la Pau.
Ha cremat el menjador d'un pis de la tercera planta. Els bombers han rebut l'avís a 2:15 del matí i han enviat 6 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat les dues dones a l'Hospital Parc Taulí. Les dues han inhalat fum, però la que està en estat crític a més pateix cremades. S'han traslladat fins al lloc 4 ambulàncies.
Nova crema intencionada de contenidors a Sabadell.
Entre les 10 de la nit i el punt de la mitjanit de dimarts s'han originat 3 incendis als carrers Alemanya amb carretera de Barcelona, al passeig Sant Bernat i també la confluència entre els carrers Garrotxa i de l'Alqueria.
Aigües de Sabadell ha estat reconeguda amb el segell Becual Plus que atorga aquesta fundació a les empreses socialment responsables amb la discapacitat.
És una distinció per les companyies que demostren estar alineades amb l'agenda 2030 de les Nacions Unides, contribuint a la consecució d'un món més responsable i sostenible. Aquest certificat s'assuma al distintiu Empresa en Vàlua pel seu treball a favor de la integració de persones en situació de vulnerabilitat.
Inauguració oficial aquesta tarda de la seu de la Fundació Bosch i Cardellac al carrer d'en Font.
La nova seu ocupa una part de la planta baixa de l'edifici del carrer d'en Font i una part de l'Altell. A les 6 de la tarda es farà la projecció del documental Estem voltats de poca vergonya sobre la colla de Sabadell. A les 7 es donarà pas a l'acte oficial d'inauguració, que anirà a càrrec del director de l'entitat, Josep Maria Benaul.
I més actes per aquesta tarda, l'agrupació astronòmica acull la conferència revelant els misteris del cor de la nostra galàxia a càrrec de la investigadora Eulàlia Gallego.
El focus de la xerrada és parlar sobre el centre de la galàxia, que acull molts misteris que fins fa molt poc estaven ocults per l'enorme quantitat de núvols de gas i pols interestel·lar que s'hi troben. Un dels aspectes més destacats és un forat negre massiu, ho ha explicat a Ràdio Sabadell la mateixa Gallego.
Pero estos agujeros negros supermasivos habitan el corazón de la mayoría de las galaxias en el universo. Y se habían observado en otras galaxias, pero no en el centro de la nuestra, por estos problemas y bueno, y otros que mañana también veremos en la charla.
La xerrada serà a les 8 del vespre a la seu de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
10 minuts per les dues. Al Teatre de la Faràndula acull aquest vespre l'estrena de La Traviata. L'obra clàssica de Giuseppe Verdi s'estrena per 8a vegada a la nostra ciutat, emmarcada un cop més en la programació del cicle Òpera Catalunya dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La Traviata és una de les òperes més conegudes arreu del món i també una de les més representades a la nostra ciutat. Si bé no tothom coneix totes les peces que s'hi interpreten, el que és inconfundible és aquesta ària que estem escoltant, l'anomenada escena del brindis. Jordi Torrents, vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell i director del programa Parlem d'òpera d'aquesta emissora, explica quin és l'argument d'aquesta escena.
La famosa escena en què l'enamorat Alfredo Germont pronuncia el brindis en plena festa per complaure Violeta Valéry, l'objecte del seu amor. Ella és una cortesana, una mantinguda de vida disbauxada. Ell, un jove provincià de bona família que fa un temps que és a París i vés a saber per quina raó, s'ha enamorat de lluny d'aquesta dona que es mou en uns ambients de l'alta societat.
El que molta gent no sap és que el dia de la seva estrena, l'any 1853, al Teatre La Fenice de Venècia, l'obra va ser un autèntic fracàs per diverses raons.
Que si la soprano, malgrat els seus 38 anys, era massa gran pel paper i que tenia sobrepès, o més aviat perquè el públic es va veure retratat en aquella pintura d'una societat hipòcrita. I això que quan es va estrenar, la censura la va fer situar com 100 anys abans de l'època en què passava, que era contemporània. Imagineu-vos si arriben a veure els cantants vestits com ells.
La Traviata de Verdi la podreu veure al Teatre de la Faràndula durant 3 dies a les 8 del vespre. La gran estrena d'avui, divendres 21 de febrer i diumenge 23 de febrer a les 6 de la tarda. Després d'aquesta producció començarà una gira per diferents poblacions catalanes que la portarà a ciutats com Barcelona, Sant Cugat o Tarragona.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. Amb Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Repàs a les informacions més destacades a aquesta hora més enllà de Sabadell. El president de la Generalitat, Quim Torra, lamenta que Pedro Sánchez hagi fixat una data per a la taula de diàleg de manera unilateral.
L'executiu de Sánchez proposa al govern que la primera reunió de la taula de diàleg se celebri dilluns que ve, 24 de febrer, al Palau de la Moncloa. La proposta arriba quan encara no hi ha acord entre Junts per Catalunya i Esquerra sobre el mediador. Torra ha recordat que el líder del PSOE que el dia i el lloc de la reunió l'han d'acordar els equips tècnics i l'ha instat a acordar conjuntament la data de la trobada. Per contra, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha valorat positivament aquesta proposta.
Nosotros entendemos que ellos hablaron en su reunión de esto, de que la mesa se tenía que reunir, establecer en febrero, y entendemos que más allá de los detalles o de los flecos que puedan quedar o que puedan llegar a concretar los gabinetes de ambos gobiernos, creemos que es una buena noticia que la mesa se reúna cuanto antes.
En la mateixa línia, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, considera que demorar la taula de diàleg entre governs és una irresponsabilitat.
I Esquerra Republicana de Catalunya vol que el Parlament impulsi una comissió d'estudi sobre actuacions racistes de la policia i empreses de seguretat privada.
Els republicans han registrat una moció al Parlament amb l'objectiu que la cambra catalana estableixi una diagnosi compartida sobre quines mesures cal prendre per evitar la discriminació en la gestió de la seguretat pública i privada. El diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, ha explicat l'objectiu de la moció en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
La comissió d'estudi és per posar per fer unes valoracions compartides per poder aportar, per exemple, membres dels cossos policials, però també, per exemple, de la seguretat privada, perquè tot l'àmbit de la seguretat s'ha de tractar amb molta delicadesa i, per tant, una comissió d'estudi ens permetrà fer aquestes valoracions per evitar aquest tipus de tensions i, si fos el cas, per generar protocols per evitar aquest tipus de detencions arbitràries.
La moció emplaça a titllar com a greu el canvi de criteri del Tribunal d'Estrasburg sobre les devolucions en calent, ja que té conseqüències inabastables pels drets humans. També aposta perquè el Parlament sol·liciti que es tanquin els centres d'internament d'estrangers.
Uns 11.000 treballadors estan convocats a la primera vaga general de la petroquímica de Tarragona un mes després de l'explosió a Iqoxe, que va causar 3 morts i 7 ferits.
Comissions Obreres i UGT lidera la primera aturada del sector petroquímic tarragoní per reclamar més seguretat, informació i coordinació. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, ha instat a la patronal i a les empreses a negociar.
Que tinguin clar que si no se seuen per intentar trobar solucions a les mesures que estem plantejant, tindran més vagues. Això és una situació que no podrem ja deixar passar més temps. La vida de la gent està en joc. No volem fer unes vagues per queixar-se només. Volem fer una vaga perquè tinguem solucions. Si no tindrem les solucions, tindrem més vagues.
La vaga general ha començat a 4:45 de la matinada i durarà 24 hores. A les 7 de la tarda hi ha prevista una manifestació a Tarragona que acabarà davant la delegació del govern.
I el govern de Rússia, atenció, suspèn l'entrada de ciutadans xinesos al país pel risc del coronavirus Covid-19. El Kremlin ja havia tancat les fronteres terrestres amb el gegant asiàtic a principi de febrer i ahir al vespre va decidir fer un pas més.
La prohibició entrarà en vigor demà i és la mesura més estricta que s'ha adoptat fins ara en la lluita contra el virus. Les últimes dades eleven les xifres fins als 2.000 morts i un total de 75.000 persones infectades.
Arriba l'Estruc aquest divendres a les 9 de la nit, dies mentits.
La contraportada.
17 d'agost. No és un dia per recordar, però aquí estic, recordant-lo. 25 de desembre. Un dia especial, sobretot per la meva àvia. 8 de maig. Veiem porno per aprendre. 23 de juny. Em sento malament i no sé per què. 9 de juliol. Ens posem relleno per enlluernar. 30 d'abril. El dia que conec a R. 12 de novembre. M'enamoro molt, molt, moltíssim. 18. No faig res més. 31. M'enamoro. 6. 15. 21. 27. 23. 22. 12. I quan els tinc tots junts i enumerats, em dic que avui és l'últim. L'últim dels meus dies mentits.
Es tracta d'un monòleg interpretat habitualment per Lara Salvador i dirigit per Marc Taran, que s'alterna amb la primera per representar-lo en algunes ocasions, com serà el cas de Sabadell, Pau.
Exacte, Núria, aquesta última va escriure el text i diu al programa Al Matí que l'anorgàsmia la va motivar a escriure el monòleg.
Els meus primers 7 anys de sexualitat jo vaig tenir anorgàsmia i aleshores va ser una cosa que vaig viure amb molta solitud, amb una doble vida i tot això. Llavors vaig pensar que era una bona idea parlar des del feminisme però des d'una cosa molt més íntima, perquè a vegades sembla que el feminisme només que siguin les manifestacions i unes coses més socials, però després en el dia a dia i sobretot en les relacions més íntimes, com és en el sexe, tenim molts rols de gènere i encara molt de servei cap a l'home.
El guió veu a més de 5 experiències personals de 4 dones i un home que estaven en la seva mateixa situació. S'hi tracta la solitud, els rols predeterminats sobre com ha de ser cadascuna, el sexe, amb tocs d'humor i les presses, que tampoc són cap ajuda per una activitat que ha de ser plaent. L'espectacle va començar fent temporada a la sala Flyhard de Barcelona i ara gira per Catalunya i també per València.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Doncs amb aquesta proposta cultural per divendres a les 9 de la nit, aquests dies mentits, posem el punt final al Notícies migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les Vies de So i amb el Pol Prats a la redacció i producció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.